El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Seguim amb les entrevistes de campanya. Podem conversar aquesta hora amb la portaveu de Junts per Sabadell a l'Ajuntament de Sabadell, número 20 per Barcelona, de Junts per Catalunya. Lourdes Ciuró, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia a tothom, què tal?
És segur fer les eleccions el 14 de febrer?
Sí, les eleccions seran segures. S'ha de garantir que, a més, la ciutadania podran anar a votar amb espais adequats, amb espais que hi haurà espai per tothom. És a dir, si feu pensament de com va la gent a demanar el vot per correu, les cues que es fan a fora a correus, doncs aquestes mateixes cues es faran al col·legi electoral. És a dir, les cues seran a fora al carrer, la persona entrarà a dins el col·legi amb silenci, per tant, emissió d'aerosols mínima, per no dir nula, posarem la butlleta, que són exactament 30 segons, i tornarem a sortir. Per tant, no s'ha de témer en el fet d'anar a votar. I, a més, les persones que estaran a la mesa tindran la protecció, a part de que, com us dic, la poca afluència conjunta de gent al mateix temps ajuda també a que tot sigui més segur. Penseu en les botigues. Hi ha molta gent, molta més gent.
Però tenim les xifres a Sabadell, un miler de persones demanant, al·legant no voler estar a la mesa electoral. És un 45% de les persones que van ser escollides en aquell ple que es feia a l'Ajuntament de Sabadell, no?, per formar part d'aquestes meses. Això demostra que no hi ha confiança entre la ciutadania.
Totalment d'acord, i crec que el missatge dels partits, el missatge del govern, ha de ser en reforçar aquesta confiança. Es fan les eleccions i seran segures, perquè si a més afegim aquestes explicacions, que penso que es poden entendre, que la gent, quan arribi, al mercat el dissabte, hi ha molta més gent i molta més estona que la que podrem passar dins un col·legi electoral. I a més les cues al carrer seran al carrer, no dins els locals. Jo estic convençuda de que no hi ha d'haver cap temor, i crec que el sentit del reforç d'aquest discurs és el que hauríem de treballar totes les forces polítiques, perquè la gent ha de tenir confiança.
Quin paper tindrà l'abstenció? Perquè és un dels grans ítems que destaquen els politòlegs, no?
Sí, és el gran dilema, el gran problema que sembla, perquè per diferents motius, gent per por, gent per enfadament. I ho pot haver, el paper de l'abstenció, que jugui un rol molt important, i per tant això fa que qualsevol enquesta no pugui aventurar quan acabarà realment sent. Alguns diuen que anirà a votar el 60% de la població, per tant no sabem si serà el 60 o serà menys. En tot cas, nosaltres estem per animar a que la gent vagi a votar, perquè des del punt de vista independentista, per exemple, només tenim la resposta de les urnes. Nosaltres podem decidir el resultat d'aquestes urnes. Si no hi anem, altres el decidiran per nosaltres.
Quins resultats aspira tenir Junts per Catalunya? Ja sé que em dirà els màxims, però pel que li diuen les enquestes.
Miri, les enquestes, com li he comentat abans, sempre les posem en quarantena, perquè no poden, i menys en una situació tan excepcional com ara, reflectir quins són la situació real. Malgrat són positives per nosaltres, perquè cada vegada ens donen més bon resultat, inclús algunes enquestes ens diuen que guanyem. Per tant, no em faig una lectura interessada, perquè hi ha enquestes que diuen que guanyarem. Jo el que em baso és en aquesta enquesta personal, pròpia, percepció pròpia. I el que sí que veig és que hi ha molta il·lusió per part de les persones que se'ns acosten a les paperetes, moltes persones que ens demanen paperetes perquè no volen haver-la d'agafar al col·legi, però la volen portar preparada de casa, i la manera que se'ns acosten i que ens diuen, escolteu, guanyarem, o que inclús ens manifesten, no? Jo havia votat altres opcions polítiques, però jo optaré aquest cop per vosaltres i per la Laura Borràs, perquè penso que sou una força política creïble, amb il·lusió, i que és capaç d'acabar de complimentar el que vam engegar l'1 d'octubre. Moltíssima gent em diu això. Per tant, jo tinc aquest bon feeling personal.
La divisió amb el PDeCAT, el fet que el PDeCAT i Junts per Catalunya s'hagin dividit, el PDeCAT es presenti d'una manera, Junts per Catalunya de l'altra, els pot penalitzar?
Les divisions mai ajuden. Mai ajuden, com a concepte. Ara, el que és veritat és que, en aquest cas, el PDeCAT és un vot llançat. És un vot, que pot passar que no tingui representació, el més comú és que no tingui representació. Per tant, si volem optar per tenir un govern fort, per tenir un govern que sigui amb lideratge, perquè ara mateix fa falta un lideratge en aquest govern, i volem una presidenta de la Generalitat que tingui capacitat per poder-lo exercir, i amb les idees clares de remuntar el país, de fer bona política i no dimitir dels anhels nacionals de Catalunya, aquestes persones han de votar Junts per Catalunya, perquè si no és un vot inútil, en aquest cas.
Un dels debats que hi ha hagut...
Inútil en el sentit estricte de la paraula, vull dir, sense més connotació.
Un dels debats que hi ha hagut damunt la taula és sobre el programa electoral de Junts per Catalunya. Se n'ha parlat molt. No han presentat programa electoral. Per què?
Sí, està penjat a la web.
Han presentat 50 punts.
Però... No, està penjat a la web, junts.cat. Està penjat a la web. És que, a més, vull dir, és un debat que són aquelles notícies que van corrent sense cap fonament.
A la web, com a programa electoral no figura, perquè jo vaig buscar, figura com aquests 50 punts.
No, està penjat a la web, junts.cat. A més, si vol, ara mateix li puc rebotar.
No, la crec, només faltaria. Ahir no ho devia mirar bé, però vaja, que ho vaig buscar.
És un d'aquells debats que ha anat agafant bola. I a més, vull dir, no entenc d'on ha sortit. Hi ha el programa, hi ha 50 mesures, perquè sempre en presentem un extracte, però de tota la vida, i ara mateix, sense falta, jo els hi envio a vostès el programa.
Fantàstic.
Que només faltaria. Com pots presentar a liderar un país i a governar-lo amb els reptes que té sense un programa on la gent pugui consultar allò que el neguiteja? No donaríem cap tipus de credibilitat. A més, el dubte, si em permet, de les forces, diu molt poc de les forces polítiques que han llançat el dubte. Perquè ho fan.
Quines són les línies mestres que s'han marcat? És a dir, hem repassat aquest document dels 50 punts, no el programa electoral, perquè, insisteixo, no l'hem trobat, però sí el document dels 50 punts, i figuren diferents coses de l'àmbit econòmic, però també de l'àmbit social. Però quin seria per vostè el punt més clau, aquell paper en el que Junts per Catalunya ha de treballar de forma intensa en cas de tenir representació i en cas de figurar de forma majoritària al Parlament de Catalunya?
Per mi el que ha de fer... Mira, vostè no me l'he pogut mirar, no, òbviament. A més, són 374 pàgines, crec que són, que tampoc hagués tingut gaire temps, a part que hagués sigut un avorriment. No? Dintre d'aquestes 50 mesures, jo el que destacaria és la capacitat de liderar un govern per remuntar la situació de confiança de la ciutadania i, sobretot, per fer front a aquesta crisi derivada de la Covid. Una crisi sanitària, una crisi social i una crisi econòmica. Com? No amb polítiques de Carles Aparador, sinó amb polítiques efectives que permetin generar llocs de treball de nova economia, de qualitat, perquè necessitem retornar aquestes 500.000 persones que estan desocupades a la màxima ocupació possible, sent una política de corresponsabilitat amb les empreses i els agents socials. Hem de fer la formació que les empreses necessiten a les pròpies empreses per reconduir les persones el més ràpidament possible i no perdre mà d'obra i formació laboral qualificada com a país. I a més, potenciar aquest 2% de la cultura i aquest 2% de la recerca, perquè això ens pot donar com a país una embranzida i un destacament important. La recerca, la innovació i la investigació permeten donar sortida a crisis sanitàries com, per exemple, la pandèmia, i el 2% cultural permet descentralitzar la política cultural que es fa eminentment a Barcelona, escampar-la pel territori, perquè hi ha molta i bona política cultural a fora del territori central de Barcelona. Per tant, aquests serien els eixos que com a país ens marcaríem, per mi, haurien de ser els importants per desenvolupar.
Anem a la pandèmia. La gestió de la pandèmia està la correcta?
Miri, jo aquí no vull ser una destralera. Tots els governs municipals, nacional i estatal han tingut un repte majúscul. Un repte que, a més d'un desconeixement, sobretot a la primera pandèmia, la primera onada, molt, molt, molt bèstia. Aquí a Catalunya s'hi ha afegit que ens hem quedat sense el lideratge del president Torra el mes de setembre. Llavors, això també ha ajudat a que el govern de Catalunya, sense lideratge, no hagi estat prou assertiu. Nosaltres aquí vinculem molt el fet de que no hi ha hagut, per exemple, els recursos que Catalunya necessita per fer front a aquesta pandèmia, malgrat els genera. Sempre anem a l'arrel. Necessitem els nostres recursos per poder-los destinar a fer front, en aquest cas, a l'emergència sanitària. S'haguessin hagut d'adoptar cops de timó amb determinades conselleries? Sí. El desastre de les residències o el desastre de salut s'hagués hagut de poder fer un tomb quan es va fer, per exemple, per part del president Torra, de la reestructuració de govern. Hi ha hagut conselleries que no han donat prou bona resposta. També perquè els recursos, reitero, són els que són i no ens cansem de reivindicar allò que ens correspon com a país. Però que si un govern té un lideratge clar i un lideratge ferm, moltes d'aquestes coses haguéssim pogut evitar.
Què s'hauria d'haver fet diferent en l'àmbit de la salut?
Segurament apostar pel que nosaltres hem defensat des de bon començament, els cribatges massius, poder fer testos a les farmàcies, poder empoderar la ciutadania perquè pogués fer aquests testos en els col·lectius més de risc. Per exemple, cossos i forces de seguretat, defensem que policies i Mossos d'Esquadra, policies locals i Mossos d'Esquadra, siguin dels primers a rebre la vacuna, perquè aquesta gent són garants de la salut, perdó, de l'ordre i de la seguretat a les ciutats i al país. Per tant, haurien de ser dels primers a vacunar-se, ho ha dit el conseller Samper, i nosaltres ens ho fem nostre. De fet, aquí a Sabadell tenim un cas de Covid a la policia, no? Per tant, en aquesta línia considerem essencial. Per tant, mestres o escoles haurien de poder també tenir l'empoderament per poder fer els seus testos i per poder cribar selectivament. No podem estalviar recursos per la detecció i per la prevenció, perquè després el curar o el confinar són postures, doncs, ja que venen després que s'han detectat el problema. Per tant, nosaltres som de prevenir abans de curar.
No m'ha parlat d'inversions, però, sinó de polítiques. En l'àmbit de les inversions, una de les qüestions que sembla que hi ha cert acord és que aquesta crisi del coronavirus ha posat de manifest que cal invertir més en sanitat pública, no? En aquest sentit, quines inversions s'haurien de fer per Junts per Catalunya?
Evidentment, amb la sanitat s'ha d'incrementar aquests 5.000 milions d'euros que nosaltres defensem per incorporar la sanitat pública. La sanitat necessita un reforç, necessita uns professionals ben pagats i necessita, a més, com deia, la recerca i la investigació. Aquesta principal inversió en recerca i en recursos per a la sanitat és un dels motius o dels punts forts del nostre programa. Igual que també ho és tot el que fa referència a la sostenibilitat. A Sabadell ho estem aplicant, ho estem intentant implementar, però totes aquestes lliçons de la Covid, cara a la pacificació, cara a projectes sostenibles a nivell de qualitat de l'aire, de qualitat de vida de la ciutadania, de canviar prioritats de transport, de poder apostar més pel transport amb mobilitat activa que no pas en vehicle, o totes aquelles inversions que redunden en espais públics saludables i en connexions saludables. Tot això és el que a nosaltres ens agradaria poder fer-hi força, no? Són moltes coses, vaig a quedar amb alguns trets destacats, no? Però si parlem d'inversió concreta en salut, en recerca, en cultura i en sostenibilitat, podrem tenir un canvi en el model de país, que al final és el que se'ns demana des d'Europa.
El document de propostes que posen damunt la taula, per exemple, la necessitat de fer un canvi de fiscalitat. I aquí li volia preguntar, en quin sentit aquest canvi de fiscalitat? Què es plantegen? Reduir, remoure alguns impostos, canviar-los? En què plantegen aquest canvi de fiscalitat?
Home, Catalunya és una de les comunitats autònomes que més gravamen té. Aquests gravamens fiscals venen, doncs, d'impostos, per exemple, de l'IRPF, dels més elevats de l'estat espanyol, com a conseqüència d'aquesta manca de poder disposar dels nostres recursos i dels nostres diners que generem a Catalunya. Què pretenem? Doncs, evidentment, que qui més té més pagui, però la redistribució de la riquesa sigui de forma equitativa i que no redundi tot en la classe mitjana. Aquí estem fent pagar la major part dels impostos a petites mitjanes empreses que no tenen cap mena de benefici a l'hora de fer front, per exemple, a la pandèmia. Si tu et trobes amb empreses pimes que no reuneixen prou requisits per poder-se acollir a cap de les subvencions, beneficis o ajuts que estan establerts per part dels diferents governs. Per tant, el que no volem és que la classe mitjana sigui la que continua pagant totes les... que sigui l'asa dels cops, si se'm permet. Per tant, l'impost de successions per Junts per Catalunya, doncs, s'ha de mantenir tal com està, és a dir, no tornar-lo a implementar perquè grava principalment a les classes mitjanes. Doncs això seria un dels elements que nosaltres defensem.
Una altra qüestió que també parlen, òbviament, en aquest document de 50 propostes és del procés, de la independència. Plantegen, per exemple, la llei d'amnistia, se n'ha parlat molt, no?, també, i plantegen que si les formacions independentistes tenen més d'un 50% dels vots, aposten per convocar el que diuen com un referèndum acordat i vinculant. Acordat amb l'estat espanyol?
Nosaltres, el primer que hem de tenir l'acord és dintre de Catalunya. Si a dins de Catalunya ens torna a passar com l'1 d'octubre, que vam fer un referèndum, que vam anar a votar massivament, i resulta que després les desavinences del propi govern van impedir la seva implementació, no anirem enlloc. És evident i són clares les mostres de desavinences en alguns punts per part dels partits independentistes. Nosaltres, des de Junts, sempre hem sigut els abanderats de la unitat. Per tant, hem de tenir molt clar que aquesta implementació del resultat de l'1 d'octubre ha de ser d'acord principalment amb les forces independentistes i amb la ciutadania de Catalunya. És el primer acord, perquè l'acord amb l'estat espanyol en som completament escèptics. Aquesta taula de diàleg que es ressuscita cada vegada que hi ha eleccions o cada vegada que el govern espanyol li interessa el vot d'Esquerra Republicana, jo crec que ja comença a sonar una mica de presa de pèl. Han tingut molts mesos per implementar la taula de diàleg i per fer-la funcionar i només l'han tret com un espantall a l'hora de poder aprovar pressupostos, que Esquerra finalment hi va claudicar, o ara en campanya electoral, per quedar bé. Per tant, si els partits catalans tenim clar quin és el nostre objectiu, aquest acord s'ha de llaurar i travar, sobretot amb les forces de Catalunya, perquè amb l'estat espanyol és impossible.
Però és possible que un referèndum i el seu resultat acabi sent vinculant sense un acord d'alguna manera amb l'estat espanyol?
Sembla que no hauria de ser possible, però amb l'estat espanyol no hi ha res a fer. Això ens ho ha demostrat
moltíssimes
vegades.
Per tant, val la pena tornar a fer un referèndum?
Home, el que no podem fer és dimitir de les nostres pretensions, perquè llavors haurem aconseguit allò que volen, que és doncs, dominar-nos i que acotar, no? Fer-nos acotar el cap i amb repressió i amb amenaces, que a més es tenia en un punt de vulneració de tot tipus de drets i llibertats individuals i col·lectives, si com a poble de Catalunya anem cedint, no ens en sortirem pas. Hem de poder travar aquest acord a dintre de Catalunya per poder anar a exigir aquest referèndum o implementar el resultat del referèndum, ja sigui amb Europa o ja sigui per la via unilateral. No podem sotmetre'ns per sempre més. Jo sóc de les que pensa que si la independència per Catalunya ens anés malament, si ser independentistes a Catalunya, independents a Catalunya ens anés malament, l'estat espanyol ja ens l'hagués concedida. Però com que és obvi que sortiríem més reforçats i Espanya més perjudicada, òbviament no volen anar a la seva pròpia contra. Per tant, per això no estan disposats a ajudar-nos en aquesta qüestió, però és perentori i nosaltres no podem afluixar.
Tot sembla indicar que les eleccions deixaran un panorama molt ajustat i que, per tant, caldrà travar pactes doncs, per configurar un govern. Amb qui es veuria còmode Junts per Catalunya governant? De nou amb Esquerra, malgrat totes les desavinences que ens explicava abans que hi ha hagut en l'últim mandat?
Sí, hem de governar amb Esquerra. I els actors que surtin al govern han de ser uns actors que siguin capaços de tirar un govern que sigui doncs, de coalició i per fer funcionar el país, per recuperar-lo econòmicament, per aconseguir donar servei i atenció a les persones i per implementar el mandat de l'1 d'octubre. Estem veient, per exemple, a l'estat espanyol, el govern de coalició, que dia per altre surten a bronques. Hem de rectificar. Els partits són diferents, però quan el resultat electoral s'ha produït i ha fet una aliança i l'objectiu del país és clar, que és tenir la independència, per part nostra només podem pactar amb partits independentistes.
No amb el PSC?
Si no... Perdó?
No amb el PSC?
No, és clar que no, de cap manera del món. El govern de Catalunya no podem pactar de cap manera amb el Partit Socialista de Catalunya, perquè precisament no vol la independència, i molt més ara amb el senyal que ens han posat amb el senyor Illa, que és un desembarcament del PSOE a Catalunya. Nosaltres hem de pactar amb partits independentistes i, per tant, per això diem que som l'única garantia de que hi hagi un govern independentista, perquè Esquerra Republicana, si pot, pactarà amb el PSOE.
Però vostès, també
estan fent a Madrid.
Però vostès també tenen pactes amb el PSC a Catalunya, no? Per exemple, la Diputació de Barcelona, vostè té molt bona relació amb el govern del PSC a la ciutat, no? Per tant...
Sí, i tant. I a més, li agraeixo això perquè s'ha fet molta demagògia amb el tema de la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona és una entitat que eminentment dona servei als ajuntaments. És una gestió que afavoreix ajuntaments, una institució supramunicipal. En aquesta institució supramunicipal, Junts per Catalunya hi vol tenir pes perquè tenim molts alcaldes que preferim atendre nosaltres a que siguin atesos per un altre, amb el que és serveis als ajuntaments. Igual que Sabadell, nosaltres acordem amb el govern de Sabadell tot allò que és bo per fer prosperar la ciutat i que ajudi tant a ciutadans independentistes com a no independentistes. Altra cosa molt diferent és on es fan les lleis. On es fan les lleis que ens impliquen a tots, que és el Parlament de Catalunya i el govern i el Parlament espanyol. Si aquí donem canxa en aquelles lleis que aproven els que ens apliquen la repressió, no avançarem. La Diputació de Barcelona no fa lleis. L'Ajuntament de Sabadell fa ordenances que regulen la via pública, l'ordenança del soroll, l'ordenança de les escombraries, però no fan lleis que ens marquen el rumb de país. Pactar amb aquells partits que ens estan fent lleis que abonen la repressió, que aproven la llei Mordassa o que inclús fan que el Codi Penal permeti que la secessió sigui un delicte, la sedició sigui un delicte i posi a la presó, això sí que és de jutjat de guàrdia. 40... Per tant, no podem pactar-hi.
45 segons, senyora Ciuró. I des del Parlament de Catalunya, què voldria fer per Sabadell si és diputada?
Doncs miri, una de les primeres coses que m'agradaria fer és, punt 1, el tema d'infermeria, fer que el Departament de Salut d'una vegada declari que... La infermeria és una aposta de país estratègica i que, per tant, conté la necessitat de fer més graus a Catalunya i que una d'aquestes ciutats preparadíssima per acollir-lo, que podria acollir-lo aquest setembre mateix, és Sabadell, perquè tenim l'espai, per tant serà una de les apostes, i l'altra, treballar perquè la Generalitat fes la connexió o perquè apostés per la connexió entre Castellà i la C58 per poder descongestionar la Gran Via. És una infraestructura que és vital per nosaltres i que, deixi-m'ho dir, si vinculés Barcelona i l'Hospitalet ja estaria feta, perquè tot el que passa per Barcelona és molt més important que el que passa a territori en general.
Senyora Ciuró, gràcies per haver-nos acompanyat ara. La saludo d'aquí 5 minuts després del butlletí amb l'altre barret, pel debat de política municipal. Gràcies i fins ara, que vagi bé.
Fins ara mateix, gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.